La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i un minut, avui és 16 de febrer. Ja saben, estan en la 92.2 de la freqüència modulada, en Ràdio Vila-real. I ara sí, baixen tota la música, Maria. Ens posem en total silenci. Per què? Bueno, pues perquè ha estat assassinada una altra adolescent de 14 anys, ha sigut a Jaén. I és el mateix assassino, un home de 22 anys, el que, segons confirma la font de la Guàrdia Civil de Jaén, truca a emergències al 112 i és sobre les 9:36 de la nit d'aquest dimarts. I ese mateix home que assegurava haver matat una dona a la zona del Castell de la Mata, a Alcalà, a la Real, i fins al lloc dels fets, les ruïnes de l'església de Sant Domènec de Silos, es va desplaçar un equip de la Benemèrita, i allà trobaren el presumpte homicida en un estat aparentment tranquil després de la telefonada que va fer, i ja no va dir absolutament res més. Ara sí, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Bueno, bon dia no. Directament, bon dia no. O sigui, han matat altra dona mentre hi ha persones que diuen que la violència de gènere no existeix, no és una qüestió política. I, o sigui, fa unes setmanes vas veure que un estudi deia que el 40% dels joves espanyols pensaven que la violència de gènere no existeix. Si existís, maten dones, senyors i senyores.
Bueno, la família de l'adolescent, n'havia denunciat la desaparició i, de moment, a hores d'ara, no sap si mantenia algun tipus de relació amb el suposat assassí. És a dir, dona't compte, era on se trobava, en les ruïnes d'una iglesia. Perquè, clar, si tu tens 22 anys i te veus una xiqueta de 14, perquè és una xiqueta de 14 anys... En fi, el reconeixement de la zona, els agents localitzaren el cos d'una menor que estava nu i amb signes de violència que encara no s'han determinat, encara que sí que ha transcendit que la primera inspecció ocular no s'hi apreciava ferides d'arma blanca ni tirs. Els serveis mèdics que han acompanyat les forces de l'ordre certificaren la defunció per mort violenta. El cadàver s'ha traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Jaén, on se li practicarà l'autòpsia per a confirmar com va morir. Si es corrobora que es tracta d'un nou crimen masclista, seria el segon en apenas una setmana després de que, recordeu, aquest xic de 19 anys que va assassinar el dimecres passat a Totana a l'exparella de Dasset, i va deixar el cadàver al traster. Bueno, pues des de que vas començar l'any, tres dones han mort a causa de la violència masclista, i des del 2003 les xifres són 1.129 dones. I estic segura que n'hi ha que no s'han dit.
I sense sumar les morts conseqüència d'aquesta violència de gènere que no es comptabilitzen com són els xiquets, Susana.
Per exemple, que és algo que, veus, Maria, has fet molt bé en recordar-me-ho, és algo que se m'ha passat i de veres...
No, i fins i tot arriben a matar fins i tot a les mares d'elles, no? O sigui, arramblen en tot el que n'hi ha per davant.
Has dit 1.100, no? Més o menys. 1.122. En 20 anys.
No, 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 perdó.
En els
últims...
Del 2003,
2003, sí, 10 anys.
20 anys. 55 dones cada any, més o menys, hi seria.
Uh-huh. Sí, clar, clar.
Això, és com si un autobús sencer, eh?
Sí, sí.
I, dona compte, els assassins tenen mare, tenen germanes, tenen filles,
hueles.
Tenen nebodes, tenen hueles.
Tenen vida, i tenim dret a dur-la.
Tu dona compte, eres este tiparraco de 22 anys, 22 anys en una xiqueta de 14?
Mm. No, és que estem parlant d'edats molt joves. El de Totana quants anys tenia?
De 9, ell, i ella de 7.
Com pot ser això?
Vale, però el de 22 en una de 14?
Ja, ja, no sé, sí, sí, sí.
Se veien en un castell, la família... De... Anem a veure, mira. Una xiqueta amb 14 anys se'n va a l'institut a soles.
Sí.
Torna a soles. Pot dir no, que sí, se n'ha sí, d'estudiar sí, en una amiga. Per què estaven en un puesto tan amagat? Mm. Vale? És que la família encara no ha declarat si sabia... I com... És
clar. Més,
la família no sabia que anaven un tipus de 22 anys.
Mm.
Vale? És... increïble que passen aquestes coses. És que és increïble, estic indignadíssima. Com pot ser que passa per aquest cabet? I sa família, i sa mare, i sa pare, i sa germà, i sa abuelo, és que ja no tindrà més vida. Li vindrà això al cap? Ostres, ostres, ostres. En fi, no sé. Maria, passem a les notícies.
Anem primer a publicitat. Per a que se mos passe un poquet el crabrets, espere que tinguem nosaltres, com la resta dels nostres oients, per fer reflexionar a la gent.
Estàs a la 92.2 FM. A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
La nostra citricultura és mort. Als preus baixos i a la plaga del cotonet s'unís la no renovació del decret de la pinyolà. Hi haurà or per la incorporació del metilclorpirifos en la lluita contra el cotonet, la renovació del decret de la pinyolà i la preferència comunitària, el dia 24 de febrer a les 9 del matí, manifesta't en els llauradors independents en València, davant les Corts Valencianes.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Erarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Erarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Ara sí, Maria, notícies?
Pues mira, Susana, anem a parlar de xifres Covid, val? Hi ha hagut un fort descens, val? Ja estem parlant de menys de 7.000 casos diaris, val? Uh-huh. Tenim una notificació a tota la Comunitat Valenciana de 6.289 nous casos de coronavirus, 597 d'ells a Castelló, o sigui, així que estem veient una corba molt lleugera, no? Els hospitals valencians tenen actualment 1.270 persones ingressades, 128 d'elles a les UCIs. I els hospitals castellonencs també es baixa les persones hospitalitzades, 184 i 12 pacients encara a les UCIs, però no són els quasi 30 que veiem setmanes enrere. L'única dada malament és que seguim tenint notificacions de defuncions d'unes 28 persones, Susana. Recordem als nostres oients que són persones que no es que hagin faltat en les últimes 24 hores, sinó que a lo millor han faltat la setmana passada i s'han notificat després de les actualitzacions pertinents, no? Tranquil·litat mitjana, no? Jo crec que el que continua preocupant són aquestes defuncions, no? Que sí que és el que no baixa tant, que en altres onades sí que hem vist i se descens, no?
Per cert, a Barceló i a l'Andona de l'Alta, sí, sí, espere sí. Que els gavers estan dins de l'hospital, uh-huh, les carències que n'hi han, i que puga posar remei, espere.
Val, i ara ens n'anem a una altra qüestió que des d'ací, des de Ràdio Vila-real, hem abordat de alguna volta, perquè és que FESIE, que recordem que és ese sindicat dels centres docents, no?, de l'educació docent, anuncia una concentració presencial i en línia en la Conselleria d'Educació divendres que ve per denunciar ese impagament a més de 300 professors, no? Que és com algo estrany, no? Que s'estiga correguent dins de lo que són els professionals de l'educació, s'està produint, i com no s'està subsanant aquest error, doncs s'han decidit finalment anar a una concentració. Intentarem ficar-nos en contacte amb ell, no? Perquè ens comente què és el que està passant. Ara ens venim així a la Diputació, perquè ahir va haver ple ordinari, i de lo més ressenyable és que s'ha aprovat una declaració institucional recolzada per tots els grups i llegida pel president José Martí, en la qual se sol·licita al govern d'Espanya la suspensió de la tramitació del projecte per a l'establiment d'una planta solar fotovoltaica denominada Magda en el territori de la província de Castelló. He citat textualment, no? Perquè ja sabem vostès perfectament el que és la Magda. Es rebutja d'aquesta manera una infraestructura que tindria impacte en el conjunt de la província i que afectaria de manera directa als municipis, especialment de les Coves de Vinromà, Vilanova de l'Alcolea, la Torre d'en Domènec, Benlloc, Alcalà de Xisbert, Torreblanca, la Vall d'Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana i Almassora. Perquè no tan sols seria el tema de la planta, sinó les línies d'evacuació, és a dir, les línies d'alta tensió que també es tindrien que ficar per a nodrir aquesta planta de la Magda, que ahí entraria en joc la MAT, no, de Morella, no? Que afectaria a aquestes poblacions que també coneixen ja vostès, que els hem donat veu, com és Borriol, Sant Joan de Moró i Atzaneta del Maestrat, no? Per cert, altra cosa ressenyable que va succeir ahir en el preordinari de la Diputació de Castelló, perquè es va aprovar una moció presentada pel Grup Popular i votada a favor del Partit Socialista i Ciutadans, en la qual s'insta el Consell de la Generalitat a no implantar la taxa turística en la Comunitat Valenciana pels seus efectes desfavorables per al sector, segons ells, que a més s'oposa a la seva aplicació. També se sol·licita que no s'utilitzi als ajuntaments per a posar-la en marxa. Així que el grup Compromís es va quedar a soles en aquesta proposta, que la Generalitat sí que crec que du el recolzament. O també està sol, és Compromís?
No. En Generalitat voten a favor. De tots els modos, avui, com tindrem el diputat de Compromís, a Ignasi García, li preguntarem què és el que ha passat.
I avui la cosa, Susana, va d'embolics, perquè Ciutadans a Benicàssim ha anunciat que la negociació dels pressupostos de 2022 ha arribat a un callejón sin salida, després de la negativa de l'alcaldessa a escoltar les propostes presentades per la formació taronja i pactar millores en els comptes municipals de manera conjunta. Recordem que Ciutadans i el Partit Popular governen conjuntament al consistori. I, però clar, vaig a llegir textualment el que ens ha enviat la portaveu de Ciutadans a Benicàssim, Cristina Fernández, perquè lamenta que Susana Marqués, recordem, alcaldessa de la localitat, continue governant com si estiguera en majoria absoluta, de manera autoritària i oblidant que formen part de l'equip de govern. Ni ha escoltat ni vol escoltar les peticions del nostre partit, es refereix a Ciutadans, solament les de les regidories dirigides pel Partit Popular. Ens ha entregat un pressupost tancat, amb zero marge de maniobra i sense escoltar les nostres propostes per a millorar. Si governa Benicàssim ella sola, li convé que aprove els pressupostos en solitari. No es pot dialogar amb qui solament s'escolta a si mateixa. Així de dura ha sigut, bueno, Cristina Fernández.
Cristina Fernández en Susana Marqués és que ella té la delegació de turisme, uh-huh, i li ha deixat un 2% del pressupost perquè ella pugui dedicar al motor socioeconòmic d'aquest municipi, com són els seus hotels, restaurants i comerços, un 2% perquè ella pugui posar-los o pugui ajudar-los. I, claro, això es posa als peus dels cavalls. Mm. Però jo crec que és un recorregut curt, perquè si tu a una de les teues regidories tan important com és turisme li dices un 2% del pressupost, el que te carregues és el municipi. Uh-huh. Perquè d'ahir depenen treballs de gent que vin... No, d'ahir depèn l'economia, ui per ui, perquè Benicàssim té una única via de negoci que és el turisme, així com veiem que en Oropesa l'actual alcaldessa Araceli, que per cert és de Ciutadanos, dona't compte, uh-huh, ella busca diverses vies de negoci, busca per exemple el polígono intel·ligent de Noves, val? En Benicàssim és el que hi ha, que ojo, Benicàssim se coneix arreu de tot el món, però li dices un 2%, és normal que Cristina Fernández diga any i mig de les eleccions, me diran esta no la volem, uh-huh, és dir, això així anava perquè la gent ho entenga, no?
I bé, i d'un embolic a un altre, uh-huh, perquè després de l'anunci la setmana passada per part de la Diputació Provincial de Castelló d'invertir un total de 85.000 euros en 18 intervencions arqueològiques de 16 municipis de la província durant l'any 2022, pues l'Ajuntament de Lunes lamenta que el llegiment arqueològic de Benicató seguisca sense comptar amb inversió per part d'aquesta entitat i, a més, quan en aquests moments continua sent encara el titular d'aquest propietari i li ha tildat d'abandó al jaciment arqueològic de Nules a la Diputació de Castelló. Bé, ja sabem vostès que nosaltres així parlem amb un to amb Ruth Sant, que és la diputada de Patrimoni.
No, el que parlem és en les dues parts.
Ah, bueno, clar. Bueno, això sí, això sí, ja ho sabem. Notícia, ja ho sabem, ja ho sabem. O sigui que parlem amb les dues parts i ens hem ficat en contacte i ens ficarem en contacte amb Ruth Sant i parlarem amb ella per a que ens comente, no, què és el que ha passat.
No, si l'ha deixat abandonat o no l'ha deixat. És dir, clar, si l'ha deixat abandonat, ella, com a diputada, té l'obligació de dir per què ho ha deixat abandonat, uh-huh, o per què de moment ho ha deixat. Però, vamos, que te dona una explicació.
Clar, Susana. I després parlem de l'Ajuntament de Vila-real, perquè a través de la regidoria de serveis socials impulsarà per primera vegada un estudi per a radiografiar la realitat de la conciliació familiar i laboral en el municipi. Es tracta d'un treball de diagnòstic que establirà les bases de les futures accions que en aquest àmbit implemente el consistori amb la finalitat d'ajudar les famílies a compaginar les obligacions laborals amb la cura de menors o dependents des del punt de vista de la corresponsabilitat.
Per a mi, una de les millors iniciatives que es poden posar avui en dia en marxa, perquè ja totes les dones sí que treballen, és dir, ja hi ha una, i en aquest cas o bé l'home o la dona, dona igual, que decidís que quedar-se en casa, resulta que com pues no se pot, pues tenen que ser les dos, i per tant que n'hi haurà conciliació familiar. Per tant, l'Ajuntament, que és un dels primers òrgans al que podem anar a demanar-li, està ahí, per tant li toquem a la porta i li diem: senyor alcalde, consistori, com ens ajuda per aquesta conciliació familiar? En fi, pausa de publicitat i esports, pues ala.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ara sí, Víctor, bon dia. Estàs d'enhorabona, no? Crec que per ahí fora n'hi ha periòdics que publiquen els teus articles, no?
Algo n'hi ha. Poquet a poquet, però algo n'hi ha.
Quina sort tindré d'ací, Víctor.
Gràcies.
Ara sí, quines notícies?
Bueno, en Groguet, que anem a remodelar l'estadi, que va quedar un estadi de categoria, que segurament...
Que bonica és la paraula ixa, inclús, que se diu així en Vila-real, de categoria.
Inclús podria albergar una final de Supercopa d'Europa, o inclús si mos donen el Mundial, ojalà en 2030, ser sede, i que a causa d'aquesta gran remodelació de l'estadi, segurament mos tocarà jugar algun partit en València la temporada que ve. Però, bueno, tot siga per tindre un estadi de primer nivell i dir que ahir en la Champions, dos eliminatòries, el City de Guardiola 5-0 a l'Sporting i el partit dels ex i els futurs equips, PSG 1-Madrid 0. Gol d'Mbappé, que se suposa que té ja un acuerdo en el Madrid.
Per cert...
Ho va celebrar d'una manera que al que siga del Madrid jo crec que no li va sentar molt bé.
Per què?
No, perquè li va faltar llevar-se la camiseta i pujar-se damunt dels ultres del París, però bueno...
És que està jugant, és dir, anem
a partit de Champions, claro, que s'està jugant, claro, moltíssim, la seva reputació, o siga, jo què vols que te diga?
És lo suyo.
És lo suyo. Lo contra... A lo millor molestaria lo altre, perquè ahí encara li queda... camí en el PSG i ben bé no sap el que té que fer si al final no arriba a cort, este que queda en el PSG, Víctor. Tu tens que mirar el pa de...
Està tot donat i fet, crec jo,
En fi, per cert, els articles els firmes en el teu nom complet o només en...
Nom i cognom.
Però el primer i el primer cognom?
El primer cognom.
Molt mal. I el cognom de ta mare, què passa? En fi, una reflexió, pauseta de publicitat. I avui tenim l'honor de tindre a l'alcaldessa de les Coves de Vin, Romà, que vindrà a contar-nos un projecte que té molt, molt xulo i espero que els agradi tant com m'agrada a mi quan em vaig enterar.
Estás a la 92.2 FM.
Ahora Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. por y para nuestros clientes, Hyundai Movicorea.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Ara Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Villarreal. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob, en l'avinguda Pius 1273. ¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Va, ¿on quedem?
¿On anem a quedar?
¿On sempre?
¡A la Lúchola! Lúchola, el millor yo con degustar la auténtica cuina italiana. Lúchola, la pizzería per excelencia.
Y repetirás en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Com bé els avançava antes de la publicitat, tenim el plaer de tindre nosaltres a l'alcaldessa de Coves de Vinromà. Ella és Mònica Nós. Molt bon dia.
Bon dia i moltes gràcies per la invitació.
Ara passarem a l'idili als convidats perquè està vostè així que ve a contar-nos. També està nosaltres Juan Carda, que ve acompanyant-la, fel·li d'anfitrió, director de la càtedra. Molt bon dia, Juan.
Bon dia. Jo quasi podria estar ja en nòmina, sí, amb vosaltres.
Bueno, però perquè té moltes coses que contar, no? Entonces, sí. Com té tantes coses que contar, per això tenim tantes voltes en aquest estudi i podem contar i gaudir de la seva companyia i de la sabidoria que vostè té. Així hi ha una cosa que se va crear ja fa uns quants anys, no? Que és la Destaca, la Fira Destaca.
Efectivament. Fijat que la Fira Destaca la creem l'any 2014, i ja portem, tu just anys ja està ara, 2022, pues portem de fira, no? I volia dir que en el 2017 hem anat creixent i el 2017 vam crear, baix el mateix epígram de Fira Destaca, la Fira Destaca en ruta. Per què? Pues, el motiu era que la Fira Destaca la creem en Villarreal en el context de donar a conèixer totes les divulgacions científiques a la població de Villarreal, on té la seu la càtedra, com sabeu, la càtedra d'innovació ceràmica Ciutat de Villarreal, i ens demanaven també que en tot l'entorn al llarg de les comarques de Castelló duguem també aquest coneixement. Per tant, el següent pas de creixement va ser 2017 crear la fira Destaca en Ruta, que la van fer en Vinaròs. Ja se n'han fet 3 sessions després de Destaca en Ruta. Una altra va ser en la Vall d'Osó i l'any passat en Oropesa del Mar.
Bueno, pues ara se crea una altra cosa i decideixen que siga en les coves de Vinromà i són unes jornades, no, alcaldessa?
Sí, com bé ha explicat Juan, jo d'ell el vaig conèixer justament en eixe Destaca en Ruta per les poblacions de Castelló, i va ser a Vinaròs, va ser quan nosaltres ens vam conèixer, i a partir d'ahir pues, ja mai enganxat al projecte a Destaca, no me n'he perdut cap. És algo molt interessant, i vam arribar a sentar-nos un dia i parlar de com podíem portar pues, tota aquesta innovació a lo que era pobles molt més menuts com les coves de Vinromà, que evidentment són 1.800 habitants i pues, no podem afrontar una Destaca en Ruta com una Vall d'Uxó, un Vinaròs o una Oropesa. I ho han fet una miqueta enguany per dir a veure si mos encaixa aquest tipus de fira en la marca, evidentment, Destaca, que és la que, la que alimenta tota aquesta innovació, i a veure si podem portar lo que vas ciutats, bueno, pobles molt més menudets de tota la nostra província. I això ha sigut el projecte que ara venim avui a parlar d'ell, i esperem que sigui, a veure, un èxit, més que sigui algo que enganxi lo que és l'agricultura i la innovació, que realment és el punt més important que tenim a les comarques d'interior.
Sí, perquè aquestes jornades aniran dirigides al món agroalimentari. Recordem en la pandèmia que teníem tants problemes de les coses que venien de fora, és dir, perquè no posem en valor precisament les coses que tenim ací. Bueno, doncs ens han posat les piles i diem, com va abordar-lo, aquestes jornades, per què agroalimentàries?
Bueno. Sí, bueno, a veure, realment la qualitat del producte que tenim no sabem apreciar-lo.
O sigui, claro, no el posem en valor.
En cap moment. En cap moment. Nosaltres som d'interior, som de secà, no és com així, que és tot tarongeral, és tot regadiu. Allí és el secà i és el producte, pues, pot ser la garrofa, pot ser la mela, pot ser l'oliva, producte que no se li dona aquesta importància que té. Nosaltres som els segons productors de garrofa de la comunitat, i el que venen són els camions, se l'emporten, la transformen i fan producte fora d'allí. El millor d'això pot ser que a l'innovar aquest producte se li pot donar aquest valor a el que tenim i començar a transformar-lo al mateix territori.
Claro,
claro. No portar-lo fora.
Claro, perquè és cert que tu vas per tot el món i la garrofa avui és jo dic, el donaran al final com una medicina, i nosaltres com pensem, bueno, pues que no val res o que no té la importància, no. És que és donar, és fer un motor econòmic, és donar, digo, és en el clavo, no? Diuen allò.
Correcte. A més de que és un arbre que necessita molt poquet.
Però no és autòctono.
Totalment. Entonces no necessita ni producte, no necessita ni treballar-lo quasi. És allò de que el tens allí, passes, arreplegues la garrofa i ja està. No és un arbre que mereix molt de carinyo. Aixina, és de secar, és rústic i s'han abandonat tants i tants garroferals que ara que el preu s'està multiplicant, no te dic jo per quan, perquè és increïble el que s'està multiplicant, justament arrel de que s'està transformant aquest producte.
Que li estan donant el valor que tenia, però que tenia, que té ara i que ha tingut sempre.
Però no nosaltres.
Claro.
O sigui, nosaltres sí que fem, repleguem la garrofa, és el que te deia antes. Pues jo crec que ens falta aquest puntet, no? I això passa de dir, per què no la transformem nosaltres i realment tenim ganància del producte que ja tenim allí, que ni logística ni res, o sigui, no cal transportar-la de cap puesto, és
perquè
que
a més,
la tenim allí.
És que són les millors, perquè com generació de regeneració han crescut allí, són les garrofes que més bones estan. Per cert, jo sí, jo mos pare sí que m'han aguardat garrofa i jo l'he provat. N'hi ha gent que no sap que això se pot menjar. Aixina, tal qual, sense, inclús sense
és dolça.
Claro, sí, claro.
És un tipus de producte que a molts li ficaries damunt la taula una garrofa i diria, això què és? No? Sí. Garrofa li diem nosaltres de menuts a una galleta, la Maybel aquella, que portava un biscuit, allò li diem la garrofa, claro. Que és molt paregut, és marrón, és dolç, i era,
a
no?
A més, així se feia arrop i talladetes.
Arrop. Sí.
L'arròs de talladetes en la formulació, me'n recordo jo, una ma mare de xicotet va fer i utilitzava la garrofa.
Per tant, la posem en valor, Coves Divin Romà decidís que és un bon moment, és el moment adequat, a més fem un lloc més sostenible, anem a cuidar l'entorn, anem a aprofitar allò que ja tenim i que pràcticament ja no volíem.
No, la garrofa estos últims anys atrás se podria el bancal. O sigui, no venia ningú a agarrar-la, perquè te costava més, que passen molts productes, no cal anar molt lluny, a replegar a vegades la taronja que deixa allà l'arbre que caigui. Pues, sí. La garrofa passava el mateix, no valia la pena. Ara no, ara te dic perquè hi ha agricultors joves que s'estan aficionant a tornar a posar en marxa aquests bancals, aquests terrenys, que tampoc costa més que pegar-los una llaurà, anar a cuidar-los una miqueta, tampoc no molt, i en seguida tenen aquest, no? Aquest feedback que te dona, que és molt important, perquè ara el quilo va car.
A més, té un manteniment prou econòmic, sí, sí. I una planta que no consumís gran quantitat d'aigua tampoc.
No.
És de
secar.
Està previst d'entre el 12 i el 19 de maig.
No,
el 15.
12 i 15 de maig, i serà sobre les 11:30, sobre quin horari tindran per a poder anar i poder veure aquestes jornades?
Pues bueno, la jornada l'extenem des del 12 al 15, perquè hi ha una primera part que serà una part de xerrades tècniques. Hi ha una altra part que serà expositiva i una tercera part que diguem un poc més lúdica que s'està preparant ara. La primera part tècnica són a base d'unes interaccions, el que diem taules de discussió, aquestes meses de discussió, que faríem el dijous, seria la inauguració, a les 9,
dijous 12,
12 de maig,
on tindríem la primera taula i hi hauria gent... on se farà el lloc?
I el lloc, l'espai, és un espai allí que tenen en les coves, que sigui la
Pista Ravaleta.
Pista Ravaleta.
És un espai que ara hem gastat molt en tot això del Covid,
claro.
Perquè el tenim cobert, però el tenim ventilat. Entonces, en aquest tipus de jornades mos anirà el pelo.
I quin aforo estem parlant?
Uf, no te l'acabes. O sigui, és grandíssim. És grandíssim. La Fira de Nadal,
sí,
que la fèiem antigament al carrer, la fem allí dins.
O sigui, que podem parlar, que podem gaudir d'un espai,
sí,
que se pot anar en tranquil·litat.
Correcte.
El dia 12 serà esta taula.
I estem implantant, distribuint quatre taules de discussió. Una primera, que és sobre innovació en el camp agrari.
Sí.
És un context prou ampli de discussió on s'abordarien la problemàtica de l'abandono dels cultius, però també el tema d'innovacions com les que estàvem dient, de plantacions noves. Allí tenim un espai el terme de l'escola molt ampli, no?
136 quilòmetres quadrats és el que fa 5 de la província.
Dona compte que nosaltres
va
fer una comparació
en Vila-real,
nosaltres així en tot l'entorn industrial, Vila-real és aquesta mescla agrícola industrial, les indústries estan pagant fortunes en emissions.
No n'hi ha terme
i no tenim terme,
i sin embargo les coves
en
disposen,
n'hi ha, i tenia la facilitat que compensarien, se podia gestionar la compensació de les emissions de lo que la zona industrial fa respecte a una àrea que se podia promocionar cultius molt especialitzats, com el que comentava l'alcaldessa Mònica, en els garrofers, o se pot dissenyar altres plantacions. I bueno, és un tema en el qual el que fem és que se faci una participació en aquestes meses de discussió de diferents estaments, tant socials com de l'àrea d'investigació, etc., de les universitats. Per exemple, anem a invitar a l'IVIA, l'Institut Valencià,
claro,
d'Innovacions,
claro,
Agràries,
sí,
per exemple, o cooperatives, està allí la cooperativa Oleica de Penyagrosa, etc., i en aquesta taula se discutirien aquests aspectes d'innovació i necessitats que se podrien desenvolupar. Això té una durada de des de les 11 a 12 i mitja i ahir mos cap una segona taula i aquest mateix dijous de matí a les 12 i mitja que és de transformacions alimentàries. Com parlàvem antes, estem discutint els dos aspectes, l'agrari i l'alimentari, no? També.
El processament d'aquests aliments que podem traure.
Efectivament.
És a dir, que aquest mateix dia podem veure què podríem traure, el partit, això és aquesta quantitat de terreny, i després, perquè podrien ser dos tipus de persona que pogueren escoltar, que pogueren invertir, també en poder posar puestos on puga transformar el cultiu, és a dir, bueno, jo penso així, que això té punta, eh?
Efectivament. Ahir, aquestes taules, sempre n'hi ha algun moderador expert, no? En el tema. Igual com en la primera taula de discussió estem intentant a veure si pot participar la consellera d'Agricultura de la Generalitat Valenciana, també en la segona, la transformació alimentària, en aquest cas anem a veure si encontrem un expert en el camp de la transformació del garrofí. El que estàvem comentant, el garrofí s'ha revelat, com deia antes l'alcaldessa, com un producte d'altres prestacions en dietètica, no? Pues gent que patís el tema de diabetes, etc. No?
No, i per previndre que la gent a la llarga no patisca aquest tipus de malaltia.
Efectivament, no sol és el tractament,
sinó la prevenció.
Sinó la prevenció, que és important, és el més important, vamos. I ahir estem intentant fer uns contactes en el món ICE. N'hi ha gent que està treballant en aquest tema en Tarragona, el que lamentablement comentava l'alcaldessa, de que lo interessant seria motivar que el benefici se quedara en la zona productiva.
No, bueno, a part perquè n'hi ha qualitat de vida en les coves de vin romà, és dir... Si parlem de que tot el que parlàvem antes, tot ja a la costa, pues aprofitemos d'estos puestos on hi ha tranquil·litat, on s'està bé i on se pot opinar. Després parlarem del partit que vostè està capitanejant, perquè allí sí que... Pues, bueno, en este momento es política y cuando todos los ciudadanos, no alcaldesa, tienen la capacidad de poder demandar el que se vol, porque no es un partido político en sí, sino vostè antes parlava.
Es una agrupación, sí, es una agrupación
de ciudadanos de allí.
Sí. Jo crec que per representar pobles d'estos tamanys, ja no parlo, no parlo de ciutats grans i tot, que ahir ja me perc jo, però per representar aquest tipus de pobles, primer que res has de ser una persona en molta vocació de servei. Això són 24 hores, sí, sí. 365 dies i res a canvi. Què vull dir res a canvi? A veure, res a canvi no. El que tens a canvi és que tu el teu territori l'estàs transformant o com a mínim estàs intentant que tota la innovació, tots els projectes nous vinguin a quedar-se allí, que no visques dels de fora, sinó que allí que ens retroalimentem nosaltres mateixa i en totes aquestes coses que estan així ara noves, pues que siguem autònoms i que no estiguem depenent de ningú. Igual que no depenem de ningú de política, no hem de dependre de ningú de la vida. Per això la qualitat de vida ve per ahir, ve per tindre tot el que vols sense esperar res de fora. Ho has de tindre al teu territori.
No se demana més que posar en valor el que té dins.
Sí.
I clar, la millor forma de deixar que posar-lo en valor és poder decidir.
Sí. Poder decidir, clar, és bàsic. Nosaltres... Jo és la segona legislatura que tinc. La primera vaig representar el Partit Socialista i la segona pues, vam decidir presentar-nos sense cap tipus de marca.
Clar, és que és de la millor forma que ho se representa d'ell mateix i no n'hi ha monedes de canvi.
No te diuen el que has de fer.
I, claro.
Tu sempre mires pel bé general.
Claro.
És molt important saber que a tu no t'espera cap cadira, cap puesto, tu no estàs escalant llocs, estàs en la teva agrupació local per fer coses a nivell local, o sigui, no estàs mirant ni a la província ni estàs mirant a València. Això és molt important perquè te dediques 100% a la teua localitat.
Sobretot perquè quan se té que posar una indústria, on la posaràs tu serà la teua localitat i no demanaràs a canvi de res que vagi més cap allà o més cap així, sinó és la teua localitat on se reclama que se pose què és el que volen els seus veïns, no?
A veure, un alcalde d'un poble de 2.000 habitants ha d'estar pels 2.000 habitants, pels 2.000. És complicat, és més fàcil posar-te al cantó de les majories, però això descompensa la balança. Entonces has de recolzar les minories i has de recolzar les majories, però has d'estar sempre al teu lloc pensant que és el millor per tots, pel bé general. Si un mira del bé particular...
Jo afegiria que en el cas de l'alcaldessa de Mònica és un cas molt atípic, jo sempre ho he dit, des del 2010 que ens vam conèixer en la fira d'esta Can Ruta, per mi... lo un poc sorprendent és que lo típic d'un polític que té bé la sessió inaugural i apenas acaba la sessió inaugural se n'ha escapat i se n'ha fugit, no se queda en una sessió tècnica. En canvi, en el cas de Mònica, totes les actuacions ha vingut i s'ha quedat, ha intervingut en totes les qüestions tècniques, és una persona molt, molt interessada en el tema de la innovació, molt preocupada sempre en aquest tema. Venint d'una població de molt xicoteta, és encara més sorprendent, no?
O no. És que és el que deveria ser. El que passa
deuria
que,
de ser, deuria, però no, no
el
és
el que passa cas. Que no és lo normal. Per no això, normal. Com volem que les Coves de Vinromà puga disfrutar, no, puga tindre ese retorn de lo que té, i que puga transformar esta localitat en un puesto próspero, tenim el primer dia les dos taules tècniques.
Sí, i me quedava simplement resumir dos més, seria... planificar és per el dijous de vespre una tercera taula que eren solucions híbrides entre el que és tecnologia i agricultura, és a dir, perquè no compatibilitzar els dos aspectes. Sabem que allí en les Coves n'hi ha una espècie de, també de hub que diuen ara, no? Un nucli de tecnològic que és el principal fabricant de pales
per aerogeneradors,
no? I que són pales extraordinàriament grans, de 70 metres de longitud, que van al mar, no? Que vem que han tingut que transformar rotondes i tot per baixar-les. Bueno, pues, com conviure i ser hub tecnològic en també i aplicant-li la innovació en la producció agroalimentària. I l'últim, que quedarà relegat pel divendres, seria una taula de transformació descentralitzada dels purins i economia circular. Sabem que en l'àrea de les Coves se concentra també un dels aqüífers més importants que tenim en la zona nord de Castelló, un aqüífer que és alimentat des de la zona de Terol, de les pistes on estan les pistes de Val de Linares, desemboca allí. I d'ahí afluís en la costa, en aquestes fonts de manantial d'aigua dolça al costat de la playa. Imagina't que aquest aqüífer tan important se contaminara per el tema dels abocaments de tots els purins i aquesta macroconcentració de granges que n'hi ha, aquesta saturació de granges que n'hi ha. Però bueno, anem a mirar quin tipus de solucions innovadores se poden transformar. Nosaltres estem desenvolupant un projecte en el qual hemos estat...
Que esperem que l'administració pública es faci cas i el posen en pràctica.
Ahí, efectivament, no? I ho donaríem ahir un poquet a conèixer aquest tema. Dir també que hi haurà un espai divulgatiu per més joves. Anem a agarrar als instituts de l'àrea, de la zona de Sant Mateu i al voltant, Tírig, etc.
Vall d'Alba, Cabanes, Sant Mateu, mirarem de portar.
I farem uns tallers també demostratius.
Que són els que has de conscienciar de casos del futur.
Sí. Sempre això és un altre ADN que portem en destaca, no? De fomentar la divulgació científica i tecnològica en més jovenets. I aquesta presentació d'espai expositiu que n'hi hauran de diferents marques, tant alimentàries com d'equipaments, etc. No? Tot això se completarà en el dissabte i després el diumenge, s'està treballant encara en el tema, d'unes jornades gastronòmiques, anem a veure si les podem perfilar, per exemple, en el tema del que és el garrofí, els seus derivats.
La farina de garrofa.
Sí, sí, sí.
I fer un menú
coques,
de farina.
Claro, i de més.
Espaguetis, que, clar, pasta.
Així una població, en esta casa, que tots els ens porta una coca de garrofa, una coca de fulla de garrofa. Està boníssima.
També tenim, justament allí, al poble, els que fan formatge, que estan també molt reconeguts a nivell nacional, que ja fa, ara han aprofitat la pandèmia per fer proves en el tema de formatge de garrofa. Entonces, al final ha donat un resultat molt bo, que també el presentarem a les jornades.
Bueno, jo crec que serà el que passa, que és en maig i no sé si coincidirà en les festes de Sant Pasqual, perquè si no és un bon cap de setmana per a pujar, eh?
En maig propet. Era també perquè el dia 15 pues, Sant Isidro Labrador,
claro,
no?
Claro, claro, claro.
Festivitats llaurador.
Pa, pa que coincidisque, és el patró, no? També i coincidisque, pues sí. I si no, pues podem fer una escapadeta, perquè total està ben, ben a prop.
Sí, a més se va molt còmode, en la CV10 i direcció a aeroport, s'arriba
pronti. Bueno, pues si tenim tota aquesta infraestructura i tot lo de més, ara falta només que se posen mans a l'obra, que diuen manos a l'obra, no? Estos polítics que tenim en estos moments governant aquestes institucions i que miren que veig allò, que si no anar tocant les portes, com jo imagine que l'alcaldessa està fent, no?
Sí, la veritat és que no hem perdut encara, tenim molta paciència, anem tocant portes, mos les obrin, mos escolten. N'hi ha projectes com el que parlava de Juan, que és este de traure-li, traure-li profit a lo que ara és un residu, fer-ho producte. Costa la innovació i costa que les administracions te posen diners per algo que encara no, o no poden veure o no poden entendre, perquè d'un purí que pugues traure un producte que valgui diners, pues, ho veuen així una miqueta estrany, no? Però bueno, una persona com Juan que ja ha fet totes les proves i més de laboratori que ha fet i això ja té una base, estem intentant enguany ja donar-li pues, l'última espenta i sigue com sigue, siguen de la manera que sigui, això ho hem de tirar per avant. Però pel bé dels grangers, vull dir.
Sí, sí.
Cada vegada els apreten més els grangers per tot el temes de... ¿vale? d'Europa i 40 coses ara mateix.
El planeta sostenible, sí, l'agenda 2030...
Tot, els objectius... Bueno, n'hi ha 40 coses, però que al final un granger està ell i la seva granja. No, no n'hi ha més. No estem parlant d'empreses, estem parlant d'autònomos,
sí, sí,
que té la família, que l'ajude, són pues, ni microempreses, són autònomos.
Sí, sí.
Entonces, aquesta gent, jo crec que hem de ajudar-los, o jo crec que des de les administracions tenim l'obligació, perquè la paraula és aquesta, de que puguen treure rendiment a tot. Del cerdo diuen que, no?, hasta los andares. Pues ara hasta el purí, també.
Sobretot en els fons estos que n'hi ha d'ajudes que venen d'Europa i que ha d'estar ben hàbil cada alcaldessa i cada alcalde de cada població per a saber com té que aplicar-lo a cada de les poblacions que i a què té que anar.
Jo només volia afegir una coseta que no se mos escape i és que aquesta jornada, a part de comptar en la col·laboració tan necessària i important de les coves, en aquest entusiasme que ha manifestat l'alcaldessa, comptem també en la gent del pacte territorial per al desenvolupament local i ocupació que està establit en 10 municipis d'aquesta àrea geogràfica, incloent l'aeroport, tant des de la costa com de l'interior, no? En ben lloc està, avui en dia està centralitzat, a través del que diem la Niuada, no?
Sí.
Ells estan col·laborant també en l'organització d'aquestes jornades, vull dir que ho han centralitzat en les coves, però que n'hi ha un agrupament de 10 municipis junt a l'aeroport que també recolzen.
La idea és això, dins del pacte, que no sigui aquesta jornada en primer lloc que arrenquen les coves, però després la continuïtat que vagi passant, no?, i se testic que vagi passant per tots els pobles que formen part del pacte.
Hombre, això és una notícia fabulosa, eh? Que ha sigut un plaer que hagin estat avui així en nosaltres. Ens han contat coses que bé de bé mos interessen a tots. Juan, moltes gràcies per haver vingut.
No, un plaer.
I Mònica, la primera vegada que ve així a la ràdio, espero que no sigui l'última, i si no la cridarem per telèfon per veure com van les coses.
Quan vulgueu, a la vostra disposició.
Moltes gràcies, molt bon dia.
A vosaltres.
Bon dia. Shelter by your heart, but it
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
Bien, continuamos conociendo un poco más lo que es Chicae y Neurovila y los servicios que ofrece, ¿no? Ya saben ustedes que estamos descubriendo muchas áreas. Y hoy tenemos con nosotros a la logopeda Claudia Sánchez de nuevo. Buenos días, Claudia.
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenida, porque siempre que vienes aprendemos cosas nuevas, ¿no? Y hoy, antes de hablar contigo, ¿no? He estado ensayando la palabra que voy a decir, pero yo estoy convencida de que la voy a decir mal, ¿no? Pero tú seguro que nos lo explicas muy bien. ¿Qué es exactamente la disartria?
Sí, pues mira, la disartria, ¿vale? Se produce cuando, bueno, es un trastorno de ejecución motora para el habla, que se produce cuando los músculos que son los encargados para la producción del habla, pues están, se encuentran debilitados o bien resulta difícil de controlarlos. Y esto lo que hace es, pues, producir una dificultad para hablar, o bien nos encontramos con personas que hablan con un ritmo muy lento que resulta difícil de comprender.
O sea, dijéramos que es algo que afecta a los músculos, me has dicho, ¿no?
Sí, exacto.
O sea, los músculos que tienen que ver con toda la zona bucodental, ¿no? Que tenemos,
sí,
alrededor,
orofacial
directamente, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces,
sí,
es una cosa rara, ¿no?
Sí.
O sea, ¿se da mucha gente?
Pues, a ver, sí, porque, a ver, porque puede ser el resultado de un daño cerebral, y esto, pues, está bastante a la orden del día. Puede ser debido a una lesión cerebral, como pueda ser un tumor, una demencia, la esclerosis múltiple. Luego también puede ser debido a un accidente cerebrovascular, que ya sabemos que lo sufren muchas personas, ya que la disartria puede resultar del daño a los nervios que abastecen los músculos, como ya os he comentado, que ayudan a hablar, o a los músculos mismos a raíz de, por ejemplo, de un traumatismo también facial, que como pueda ser la cirugía para cáncer de cabeza y cuello, que muchas veces, pues, como os expliqué, conlleva la extirpación parcial o total de la lengua.
Sí, sí.
Y también puede ser causada por enfermedades que afectan a los nervios y a los músculos, como puede ser la parálisis cerebral o una distrofia muscular.
O sea, que es algo que puedes adquirir a lo largo de tu vida, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Y afectar a algo tan, pues, tan necesario, ¿no?, como es nuestra parte cognitiva, Claudia.
Así es.
O sea, claro, ¿hay un baremo de a las personas que le afectan, tipo de edad o no? ¿O nos puede pasar a cualquiera?
A ver, nos puede pasar a cualquiera, porque, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ya me dirás, o sea, ocurre a muchísima gente. Entonces, se puede dar porque hay una zona concreta en el cerebro que es la que produce la disartria. Ese puede dar, te ha puesto un accidente cerebrovascular y te puede pasar, y te puede no pasar, o sea,
ya.
Pero hay muchísima gente que sí que le pasa.
Ya, claro, no hay ni edad, ni si afecta más a hombres o mujeres, no hay análisis o investigaciones para intentar, a lo mejor, frenarla, ¿no?, cuando la padecemos.
Claro, sí que es verdad que suele pasar en gente más mayor, ya
más
que
mayor.
Las lesiones cerebrales suelen ser en gente más mayor. Y luego, pues, para frenarlo, sí que es verdad que, pues, una vez diagnosticada la disartria, ¿vale?, que se diagnostica, pues el logopeda lo que hace es evaluar a la persona que tiene dificultades a la hora de hablar y determinar el tipo y la gravedad del problema.
Claro, porque hay diferentes tipos de disartria.
Sí, hay diferentes grados. Puede haber una disartria más leve y una disartria que al final lo que hace es incapacitar totalmente para el habla. Entonces, en ese momento ya hablaríamos de utilizar un sistema de comunicación alternativa al habla para que la persona pueda continuar comunicándose, porque está ahí la parte de producción es la que está fallando, pero a nivel de comprensión generalmente puede ser que esa persona esté bien. Entonces, sí que sigue existiendo esa necesidad de comunicarse, y entonces, en el caso de que el tipo de disartria sea muy grave, pues ya iríamos a instaurar un sistema de comunicación alternativa al habla.
Como una lengua de signos, perfectamente, ¿no?
Sí, exacto, un tablero de comunicación.
¿Y los tratamientos? Porque aparte de enseñarles, si a lo mejor pierden prácticamente todo el habla, pues ¿cómo se hace?
Vale, pues mira, el tratamiento, bueno, ahí tenemos, nos ponemos diferentes objetivos, ¿vale? Que lo que hacen es enseñar al paciente, pues, por ejemplo, muchas veces la disartria, debido a cómo se produce por una dificultad en toda la musculatura orofacial, muchas veces también va acompañada de problemas de disfagia, que es lo que os comentaba, que son los problemas de deglución.
Yeah.
Entonces, el trabajo orofacial es súper importante. ¿vale? Que mediante este tipo de ejercicios lo que se pretende es conseguir una mejora en el tono muscular y un aumento a nivel sensorial, tanto intra como extrabucal, ¿vale? Luego también, súper importante, el trabajo centrado en la articulación, ¿vale? Que el objetivo de este tipo de ejercicios pues consiste en mejorar la articulación del habla mediante, por ejemplo, primero empezamos con repetición de fonemas o algo muy sencillito, de sílabas, y luego ya pasamos a palabras. Y una vez esto ya esté pues un poco más interiorizado, pues vamos a trabajar ya con lectura de palabras, de frases, pasamos a trabalenguas, refranes. Luego también, súper importante, el trabajo respiratorio, ya que cuando las personas que sufren disartria, pues sin querer tienden a tener dificultades en la coordinación fonorrespiratoria. Entonces es muy importante trabajar a nivel de respiración, trabajar la respiración diafragmática, tanto sentado como tumbado como de pie. Y luego pues lo que hacemos es practicar, hacer ejercicios de respiración, por ejemplo, a diferentes ritmos. Uh-huh. Luego, otra cosa que tienden a perder es la entonación, ¿vale? Le llamamos la prosodia. Entonces, también es un aspecto muy importante que hay que trabajar, es decir, el ritmo del habla, porque a veces parece un ritmo así como que no sabes si te lo están diciendo riéndose, si te lo dicen enfadados, yeah. Entonces es un aspecto muy importante también a trabajar. Sí, y esos serían más o menos los cuatro campos que se trabajarían dentro de la disartria.
Pero es muy amplio, ¿eh? Fíjate qué importante es el logopeda para que nos vuelva a enseñar a comunicarnos con el resto de las personas cuando un daño cerebral no nos afecta. Ya sabemos que, bueno, daño cerebral, hablamos el otro día con tu compañero Iván Tripiana sobre cómo intentar frenarlo, ¿no? Porque imagínate, sí, a todo lo que nos puede afectar y que nos pues nuestras rutinas nos las bloquea realmente.
Sí, es la verdad que es un campo muy amplio. Y pues ahí hay mucho trabajo, un trabajo coordinado también con otros profesionales y por supuesto muy importante la colaboración y participación activa de los familiares, de las personas que tienen disartria y por supuesto la implicación del paciente a la hora de realizar los ejercicios para poder llegar a conseguir la mejora que queremos.
Y creo que uno de los elementos esenciales debe ser la paciencia, Claudia, porque qué horrible debe ser para una persona que está sufriendo disartria o cualquier tipo de otras patologías que nos has explicado tú aquí en nuestro programa, de querer hacerse entender y no poder, y igual que la otra persona intentar ayudarle y tampoco saber qué es lo que nos está diciendo, ¿no?
Sí, porque hay veces que no se consiguen las mejorías que quisiéramos o que el paciente a lo mejor tiene unas expectativas muy altas del tratamiento. Yeah. Y hay veces que la mejora que conseguimos no es la que ellos esperaban. Entonces, claro, eso lleva tiempo. También hay que entender que hay un periodo en el que a lo mejor vas a conseguir mucho y muy rápido, vas a mejorar mucho y muy rápido, pero después de 6 meses, por ejemplo, el avanzar tan rápido como que se estanca un poquito, entonces los resultados van mucho más lentos. Entonces sí que puede llegar a ser muy muy frustrante, independientemente de que, por ejemplo, el tener disartria, que la gente ya no te entienda, pues para la persona es muy frustrante el ver también que a lo mejor no estás avanzando de la manera que te gustaría, pues también pues es muy muy frustrante.
Ya, muy frustrante, pero es verdad que hay que poner en valor ese esfuerzo, ¿no?, que hacéis desde Chicaes y desde Neurovila, gracias a la Fundación Caixa Rural Villarreal, para ofrecer este servicio a las personas que lo necesitan de aquí, de nuestra ciudad.
Así es, María.
Claudia Sánchez, logopeda de Neurovila y Chicaes, como siempre, un placer haberte tenido y descubrir tantas cosas que nos ofreces, ¿no?, para poner en valor pues a los logopedas.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Estàs a la 92.2 FM.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Marzà Volkswagen, en Camí Travessa 24 de Vila-real. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzà Volkswagen, en Villarreal, Camí Travessa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Ens arriba una nota de premsa de Diputació de Castelló i ens diu que la Diputació de Castelló trasllada les novetats del Pla Director de l'Aigua als consorcis de la Plana i el Pla de l'Arc. Tenim nosaltres a Ignasi García, ell és el diputat de Cicle Integral de l'Aigua. Bon dia, Ignasi.
Bon dia, què tal?
Pues mire, jo preguntar-li primer i que vostè ens diga, ens doni l'explicació de lo que és un Pla Director d'Aigua.
Vale, molt bé. Pues la veritat és que el Pla Director de l'Aigua, que està treballant des de la Diputació de Castelló, segurament és el projecte més ambiciós que tenim ara mateix entre mans, no? I és el més ambiciós, primera que res, perquè no se pot fer ni en un any, ni en dos, i segurament no se podrà fer ni acabar en una dècada. És una cosa mirada llarga, és una política de mirada llarga. I el Pla Director de l'Aigua el que busca, i és prou senzill, el que busca és garantir el subministrament d'aigua als pobles de Castelló, indistintament de la situació climàtica que tinguem, i a més el que busca és que sigui amb un preu solidari igual per a tots. Això què vol dir? Això vol dir que, bueno, pues que nosaltres hem fet els càlculs per a el que és el consum d'aigua en base a les perspectives de creixement o no creixement que tenen els municipis, també en base a les perspectives de creixement de la seva indústria i necessitats de la seva indústria i també de la ramaderia. Pareix una obvietat, que és el problema que sempre que parlem de l'aigua és una obvietat, és que, clar, com cada volta que mos alcem, obrim l'aixeta allí s'aigua, pues no hi ha ningú problema, sempre està ahí. Però la realitat és que un poble sense aigua és el poble que té l'aigua més cara, no? I sense aigua no pot haver vida. Jo crec que, doncs, quan ara que estic parlant Ràdio Vila-real, no?, que justament és un poble que tan lligam té amb l'aigua que la van traure de baix de les pedres, i mai millor dit, doncs saben el valor de com l'aigua ha permès pues, desenvolupar la seva indústria agrícola, també la seva indústria taulerillera, i el que fem és aquesta mirada de futur. I per què fem aquesta mirada de futur? Doncs per diferents motius. La primera és perquè la nostra província té un desequilibri entre els costos de l'aigua. En la majoria de la nostra província beu d'aqüífers, la majoria de la nostra província viu a la costa, els aqüífers de la costa se recarreguen en l'interior, on aquests pobles d'interior moltes vegades el que pateixen és que és molt car treure l'aigua si és que en tenen. Hem arribat a tindre 20 pobles de 135 funcionant en cubes, la qual cosa és algo que no ens podem permetre. I per un altre costat, perquè hi ha una realitat que és el canvi climàtic. És veritat que hem tingut 2 anys amb nevades molt fortes, el Filomena i el Glòria, que han recarregat aqüífers, que han sigut relativament humits, però justament el mes d'octubre passat la província de Girona han tingut restriccions d'aigua per la sequera. I això no ho podem oblidar. Davant d'aquestes realitats, davant de que necessitem aigua per a la nostra indústria, tenim el cas de Xilxes, de Nules, que justament per no tindre prou tres d'aigua tenen problemes per a desenvolupar-se industrialment. També perquè tenim indústries que, com l'hotelera, que necessiten d'aigua, i també perquè tenim zones de la província, doncs, alguns pobles concrets, com Soneja, alguna zona de Vinaròs, que necessiten d'aigua potable i que no se té la que cal. Nosaltres vam fer un pla director basat en 4 pates, una pata d'investigació, una pata d'infraestructura, una pata d'eficiència hídrica, de dir, bueno, anem a invertir, però també toca que la nostra xarxa de distribució que tenim en cada municipi sigui eficient i no pergui aigua, i una pata d'inversió i de governança. I el que vam fer ahir amb els presidents dels 2 consorcis que existeixen en la província, que és el de la Plana Baixa, que són on està Vila-real i són més de 220.000 persones, que és un consorci que té molt de pes i que té experiència, que sap liderar, que sap ser solidari i que té una problemàtica molt concreta, no?, que és la desaladora de Moncofa i de Xilxes. I al president, bueno, al vicepresident en este cas del consorci del Pla de l'Ar, que és un consorci d'interior que té més pobles que el de la Plana Baixa, però que té només 12.000-13.000 habitants, plantejar-los els avanços que estaven fent en aquesta interconnectivitat i sobretot plantejar-los la necessitat d'avançar cap a una nova governança, que la seva experiència, els seus coneixements, la seva solidaritat, doncs donar un pas més, no?, en els pròxims mesos, uns passos que ells han de liderar. I, bueno, jo crec que va ser una reunió molt, molt profitosa, que el que busca justament és garantir el subministrament, tindre un peu solidari i compartir una cosa que és una competència municipal, però que el buscar la solució en conjunt sempre és més fàcil, així com les inversions, no? Quan el president de la Diputació i jo hem anat a la Generalitat, hem anat al Ministeri, hem buscat recursos, sempre se'ns diu el mateix, com se gestionarà això, i ahir passa pues, per organismes consorciats, com els que ja existeixen, però que han d'agarrar més massa crítica i més responsabilitat.
Este proveïment d'aigua té un pressupost relativament alt, eh?
O,
a veure, el BM, clar, jo per exemple veig estos números i no sé si en això tindrem prou per a fer tot este pla que vostè ens ha explicat.
La resposta és que no. La resposta és que nosaltres ara mateix el que s'estàvem presentant era una part del pla, és la part de lo que diem que és la xarxa d'interès general, la xarxa principal, una xarxa que no hem fet a l'azar, que està feta en base a allò que diuen les confederacions, que hem treballat amb les confederacions, que és fruit de mesos de treball dels nostres enginyers i dels nostres tècnics, i que el que busca és garantir el subministrament a aquesta xarxa al més del 95% de la població, però sobretot ficar les artèries principals per a poder arribar l'aigua a tota la província. Estem parlant de 200 milions d'euros, que evidentment la Diputació no té. Estem parlant de 200 milions d'euros que hem demanat que s'incorporen dins de l'estratègia hidrogràfica nacional. Estem demanant de projectes que nosaltres havíem fet el bon projecte i que ja tenim el compromís de la conselleria de Mireia Mollà de fer el projecte, i això ja són, fer un projecte d'aquest calat ja són centenars de milers d'euros per a reclamar, per a demanar, per a sol·licitar, per a aconseguir que l'Estat es inclogui, no? Nosaltres hem estat fent treball de bueno, pues no sé si dir-li de lobby, però sí de treball polític, no? D'explicar per què és necessari, i sempre el que ens han plantejat és que sí, és cert, teniu problemes hídrics, sí, és cert, així no poden garantir-lo, sí, és cert, així no aconseguir solucionar un problema a l'Estat, que és les desaladores que ha construït, que li han costat milions d'euros i que no utilitza. I nosaltres li estem plantejant una solució, però, clar, sempre ens pregunten el mateix, com se gestiona, no? Hi ha un cas paradigmàtic en la província, que és el municipi de Canet, el de Traiguera i de la Jana, que estan governats pel PP, pel PSOE i pel Compromís, que des de fa 7 anys tenen pressupostat en el govern de la Generalitat a condicionar els pous que anen allí, que són pous estratègics, i ara que s'han anat a executar, s'han dit, bueno, però com ho gestionareu els tres, no? Doncs bé, la solució passa perquè se consorcien, perquè siguin solidaris, perquè entenguen que no és l'aigua només d'un municipi, sinó que són dels tres, i en aquests passos que estem donant de mirada llarga, jo crec que el que estem fent és sumar cada volta més gent que té clar que hem de remar junts, i en aquest sentit, tant les reunions que van tindre ahir amb els presidents dels consorcis, com hem tingut amb altres alcaldes d'altres signes polítics d'aixòs consorcis, jo crec que ho tenen clar i que busquem solucions conjuntes a problemes que també són conjunts.
Sí, en este cas vostè m'estava dient que actuaven com un lobby, és cert, perquè encara que no som conscients, però claro, si veiem esta quantitat de 200 milions d'euros, pensem que, com clar, obrim la aixeta i veiem aigua a tot arreu, pues no tindrem mancança d'això. Sí que és cert que el que controla l'aigua controlarà l'or, diuen, no? Serà com una aposta de futur, i això és el que s'està intentant parar, no?
Sí, bueno, això sobretot a escala planetària, no? Al final el recurs hídric és un tresor que s'ha de tindre en compte, no? Quan parlem de sostenibilitat parlem d'energia, parlem de matèries primes, parlem d'aigua. I hi ha una cosa molt curiosa, i és que l'aigua no se fa un dret humà per la ONU fins l'any 2010. I internet se declara dret humà per la ONU en l'any 2011. I per què tinc aquesta xifra? Perquè aquesta dada? Perquè aquesta dada representa fins a quin punt li hem donat poc de valor a l'aigua. I realment el té. Realment és el que ens ha permès pues funcionar i en el cas de Vila-real, pues, plantar regadiu on no n'hi havia, no? I aquesta indústria agrícola li ha permès tindre capital per a desenvolupar-se. Jo crec que és obvi, no? I és, el que passa és que és el que tu has dit, que com ens acostumem a obrir l'aixeta que és que aigua,
sí,
tot està bé, tot va bé. I no ens donem compte que no, que n'hi ha pobles de Castelló que ha arribat un dia que no obrir l'aixeta no tenien. I això passa. I hem de previndre-ho. No podem funcionar amb una política, per dir-ho d'alguna manera, una política somàtica, no? De, ui, te fa mal el cap, presta una pastilla. No, no. No tinc aigua, t'envio una cuba, no. Si no, escolta, per a que no te faci mal el cap, a lo millor, pues, hi ha coses que no has de fer, ¿vale? A lo millor, pues, no has d'abusar en determinat moment, a lo millor, pues, has de tapar-te, o a lo millor, n'hi ha altres formes de que no te... No, és que tinc colesterol, fica una pastilla, home, pues, no menges certes
claro,
coses, no?
Claro,
anem a la teva dieta. I nosaltres el que estem fent, jo el que crec és que estem fent aquesta política de previsió, aquesta política de anem a interconnectar, anem a millorar l'eficiència, que és important. Fa molt de temps que no s'invertís en el que són les xarxes de distribució municipals. I això fa que se perdi molta aigua en la xarxa de distribució. I quan parle de molta, estem parlant de percentatges al voltant del 50% de les comarques de Castelló. I això s'ha de donar-li la volta, no? S'ha de ser molt més curós amb els recursos que tenim, perquè això és la mirada sostenible, això és la mirada respectuosa amb el medi ambient, no? I jo crec que això és el canvi que hem de donar.
Hi ha hagut una intencionalitat de no veure per on hi ha aquestes pèrdues d'aigua?
No, jo no crec que n'ha sigut intencionat, simplement és que una volta que se feien les infraestructures, allò era lo normal, el que s'havia fet tota la vida, no? Ara s'estan donant canvis, s'està ficant tecnologia d'eficiència hídrica, amb caudalímetres electrònics que te diuen el que entra a la xarxa, saps el que arriba i, per tant, saps el que se perd, no? Inclús te permetissin de forma temprana veure on n'hi ha fugues. Però tot això costa molts diners, les coses com siguen, i no hem invertit el que tocava. Europa està parlant de que a nivell europeu està parlant de més de 22.000 milions d'euros, una barbaritat de diners, que se necessiten invertir en les xarxes de distribució d'Europa per a modernitzar-les i actualitzar-les, no? És una quantitat enorme. Però bueno, nosaltres hem de fer la nostra tasca. I en el tema de l'aigua, al final, pues, n'hi ha hagut al ser municipal hi ha moltes circumstàncies, no? Nosaltres tenim pobles que tenen una quantitat d'aigua enorme, no? I que tu estàs en el poble i se'ns concorre, no? Uh-huh. I no la cobren, perquè com has de cobrar-la, no? Perquè, claro. Perquè tenim de sobra. Però, clar, al final després hi ha que fer la xarxa costa diners, no? I n'hi ha altres que no en tenen i no tenen el pou adequat, o tenen pou però està contaminat de nitrats. Uh-huh. És a dir, al final n'hi ha molts problemes individuals que s'han de solucionar d'una manera conjunta. I després jo crec que és important la part solidària, no? No podem estar parlant de la lluita del repte demogràfic, la lluita del despoblament, i després que el preu de l'aigua en certs municipis sigui 3 o 4 vegades més, o 10, o 20, com arriba a ser, que en altres. Jo crec que això és algo que ens hem de fer càrrec, i això passa pues, per la solidaritat, no? entre uns i uns altres. Jo crec que ahí és on hem de donar exemple, i els consorcis que n'hi ha ja donaran aquest exemple, i ahí és on hem de treballar, no només per les inversions que volem aconseguir, sinó sobretot perquè això implica una nova governança en la província, i és el gran repte que tenim.
Diputat, arribem a temps per a fer este pla director, és dir, estem a temps, se pot reconduir tot això?
Reconduir, bueno, n'hi ha coses que haurien d'haver fet molt abans, és a dir, ja fa molt de temps que escoltem que molts pobles van en cubes. Uh-huh. Això, és a dir, jo recordo una entrevista que li feien a l'alcaldessa Bena Figos, que és una xica relativament jove, que té 20 i pocs anys, i deia, jo no recordo que el meu poble no tingués cubes en estiu ningun any.
Clar.
No? Per tant, sí que és veritat que potser no arribem quan hauríem d'haver arribat, perquè n'hi havia altres estratègies, perquè n'hi havia altres teories que jo crec que no donaven solució. Però, bueno, sempre ho hem dit, este pla és donar una volta de 180 graus a la política hídrica i ha passat de recopilar informació, que se va fer en un moment del final de l'última legislatura, a es començar a tindre bons projectes, a invertir diners, a ficar gent a treballar, i, per tant, bueno, arribem a temps, depèn dels problemes. Si l'any que ve fa molta sequera i no mos neva, doncs hi haurà pobles que patiran. Però el tema és començar. El tema és començar i ser capaços de donar-li ús a les desaladores que no se li està donant ús.
Però vostè sabe...
És que hi ha coses que no se van fer com toca fer-les.
Claro,
però reconduirem. No, jo crec que no ens queda altra, i sobretot que estem capacitats, i ara mateix crec que tenim equips i és que gent governant que si no n'hi ha un pas enrere, si no se tremole, tenim gent decidida que serà capaç de... que serem capaços, millor dit, de traure endavant projectes que reconduïsquen coses que és evident que no estàvem fent-se quan tocaven.
Ignasi García, diputat del Cicle Integral de l'Aigua, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
No me pia que me olvídate de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y BOP en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibop.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y BOP, en la avenida Pío 12, 73.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Bé, vostès ja saben que sempre ens arriben un fum de notes de premsa per part dels ajuntaments i avui ens hem quedat bocabadats en una que ens ha arribat des de Nules, perquè es titula així. Nules lamenta l'abandó de la Diputació Provincial del Jaciment Arqueològic de Benicató. La vila romana no s'ha inclòs en el programa anual d'actuacions arqueològiques i consolidació de jaciments. I clar, nosaltres que hem fet directament parlar amb la diputada de Patrimoni, que és Ruth Sanz. Bon dia, Ruth.
Hola, bon dia.
Bé, no sé si vostès tenien constància d'aquesta nota de premsa que ha arribat avui als mitjans de comunicació.
Bueno, sí, l'he vist esta matí a la premsa. La veritat és que m'he quedat un poc sorpresa. De fet, ara després vull intentar parlar amb l'alcalde perquè en realitat lo que estan dient no és del tot cert. Vale, el jaciment de Benicató, sabeu que estava cedit a Nules des de principis dels anys 80 i que en un plenari de final del 2021 la Diputació va aprovar ja que passarà a propietat municipal. I sí que és veritat que la Diputació, la setmana passada vam aprovar el nostre pla anual d'actuacions arqueològiques, però no podem actuar a tots els jaciments arqueològics de tota la província i, de fet, estem actuant als jaciments que el Servei d'Arqueologia té potestat, perquè han sigut els que han presentat des del servei els informes, no, per a poder fer les excavacions. A lo que a nosaltres ens costa és que el Benicató, qui estava encapçalant les actuacions arqueològiques, era la Universitat de València, les últimes que s'han fet, i sí que és veritat que l'alcalde i el regidor, quan em vaig reunir allí en ells la última vegada, me van dir que tenien un projecte no només per als jaciments, sinó per a les parcel·les colindants, que també havia adquirit l'Ajuntament i que estaven preparant un projecte per a poder-lo presentar a fons, potser europeus o fons de la conselleria. I la veritat és que m'he quedat sorpresa per la notícia, per això mateix, perquè no és tan fàcil poder fer intervencions a un jaciment si no som, per exemple, la Diputació de Castelló qui lidera, no, estos projectes. I com te dic, la constància que tenim a la Diputació és que les excavacions estaven fetes per la Universitat de València.
Clar, o sigui, si a vostès li passen la competència d'aquest jaciment arqueològic a finals del 2021, tampoc dona temps d'incluir-lo al programa i perquè abans es tindran que fer les investigacions pertinents per part dels seus tècnics, no?
No, la veritat és que, a més, pues, bueno, la Diputació, pues, els recursos humans són els que són.
Clar.
I cada any pues, estem intervenint en una sèrie de jaciments i la veritat és que enguany intentarem, bueno, anem a acabar el jaciment de Vinaròs, que fa més de 15 anys que anualment se van fent intervencions i també s'actuarà en 7 jaciments més i la veritat és que estem oberts a, de cara a l'exercici 2023, poder albergar, liderant els projectes des de la Diputació a qualsevol altre jaciment de la província, que n'hi ha molts i són molts els pobles que se fiquen en contacte amb nosaltres i la veritat és que en alguns pues, estem en fases prèvies, no? d'ajudar-los en... Per exemple, hem fet el catàleg de patrimonial, vull dir que estem fent seguiments d'obres que potser s'estan fent pues, a algunes zones que se pensa que pot haver algun jaciment i si els municipis estan fent alguna actuació pues, també se'ls ajuda. Vull dir que sí que estem recolzant els ajuntaments i bueno, a mi me sap mal esta notícia, però ja te dic, jo vaig a parlar amb l'alcalde o amb el regidor per explicar-los i... perquè no és, en aquest cas, la Diputació de Castelló qui vulga excloure a ningú. Estem oberts a tothom i la veritat és que bueno, el Servei d'Arqueologia de la Diputació és un servei molt consolidat que dona un bon servei a tots els municipis de la província i creiem que també ara mateix que el jaciment és del municipi de Nules, no? Que vam aprovar-ho i ells també van aprovar-ho al seu plenari i jo crec que ara deu estar en el moment de fer-se-li pues, anar als notaris i canviar, no? els papers i tot, i la titularitat, però bueno, que esperem que este mal entès, no? s'arreglo i explicar-los bé com són els passos per a poder entrar dins del circuit de les ajudes, no? en personal per a les excavacions.
Sí, perquè com vostè havia dit, no? Nosaltres vam xerrar la setmana passada, no, sobre aquest programa anual d'actuacions arqueològiques i ens vam adonar, no, de que hi ha moltíssimes poblacions que són molt petites, no? Per exemple, en Torralba del Pinar, que ens va assombrar moltíssim, no? Que són aquests 16 municipis que a lo millor no han tingut tantes possibilitats de recursos com per a fer-se càrrec i que és la Diputació Provincial qui s'encarrega d'això, no?
Exacte, i per exemple, pues ara els municipis, a lo millor municipis menuts que estan en redactant els seus plans generals, necessiten ajuda del Servei Arqueològic per a poder fer el que t'he dit antes, mirar tot el patrimoni que s'ha de ficar dins del pla general, que les zones de protecció, i entonces, pues bueno, també sí que és veritat que actuacions com a excavacions se fan unes a 8 pobles, després el resto el que se fa és molta ajuda del personal de la Diputació.
Ja. Yeah. Pues aclarat el tema, esperem que solucione, no? Al final és per el bé d'un patrimoni cultural que des de totes parts estan disposades a donar la rellevància, però darrere del u el altre, no?
Exacte. La veritat és que sempre ho dic i ho sabeu, que conservar el nostre patrimoni és un objectiu primordial de la Diputació de Castelló, que costa molt, no només econòmicament, sinó també en tots els passos anteriors, abans de fer una actuació a un jaciment o a un castell, no? Antes se necessiten molts de permisos i la veritat és que la Diputació pues, estem per protegir i per consolidar el nostre patrimoni.
Pues, diputada provincial de Patrimoni Ruth Sanz, com sempre, un plaer parlar amb vostè.
Molt bé, moltes gràcies.
I no m'importa nada. Tu juegas a olvidarme. Yo juego a que te creas que me importa. Conozco la jugada.
caso que hagas y no me importa nada.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La nostra citricultura és mort. Als preus baixos i a la plaga del cotonet s'unís la no renovació del decret de la pinyolà. Hi haurà or per la incorporació del metilclorpirifos en la lluita contra el cotonet, la renovació del decret de la pinyolà i la preferència comunitària, el dia 24 de febrer a les 9 del matí, manifesta't en els llauradors independents en València, davant les Corts Valencianes.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
I després de ahir assabentar-nos de que el jutge imputava a 6 càrrecs de la conselleria de Mònica Oltra per el cas dels abusos del seu exmarit a una menor tutelada, a l'eixida del seu puesto habitual de treball, de Mònica Oltra va fer declaracions i ella argumentava que ja dos voltes han donat contes en les Corts Valencianes i dos voltes ha explicat lo mateix sense anar sent mai ni una coma, i que si n'hi ha, si s'havera n'hi hagut algun indici de que ell haguera fet algo que no estava correcte, n'hi haurien denúncies. I que lamenta molt el fet de que se't posa en tela de juït als funcionaris d'aquestes institucions, i també diu que sobre ella el que n'hi ha és una caceria de bruixes. Política, una caceria de bruixes política. En aquest cas, parlem en Llanos Massó. Ella és presidenta de Vox Provincial, del partit Vox Provincial, i també diputada a les Corts Valencianes. Molt bon dia, Llanos.
Hola, buenos días.
Vox presenta alguna denúncia a Mònica Oltra?
Sí, Nosotros, después de todo lo que había pasado con estos abusos de su exmarido, entonces marido, sobre Teresa, cuando apareció el informe del síndic de Greuches, en el que se hablaba de hasta 175 menores tutelados habrían podido sufrir abusos en un año, desde Vox presentamos una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia por delito de abandono de destino por dejación de funciones y por el de omisión de perseguir delitos. Y en esa denuncia pues citamos al exmarido de la vicepresidenta Oltra, a la propia vicepresidenta, a la secretaria autonómica de Atención Primaria y Asuntos Sociales, y está en manos de la Fiscalía. Todavía no hemos obtenido respuesta.
No saben si lo admitirá a trámite o no, pero esta denuncia la hicieron no en esta última intervención de Mónica Oltra, sino el anterior, ¿no?
Sí, esta denuncia está hecha antes de esta última comparecencia de la señora Oltra. Bueno, la señora Oltra dice que ha estado, que ha comparecido en las Cortes en varias ocasiones, es cierto, pero en todas esas ocasiones pues nos ha contado las mismas historias. Está claro, y nosotros lo hemos dicho desde un primer momento, ella no es la culpable de los abusos, pero ella sí es responsable de la consellería tenía tuteladas a las menores, y sí que es responsable de las personas pues que hicieron esa dejación de funciones, esas personas que, como además recoge la sentencia, o sea, no lo dice Vox, lo dice la sentencia, lo dice un juez, dice que se derivó a la niña a un centro psicológico privado que elaboró un informe ad hoc, que ocultaron esa información, estoy diciendo literal de la sentencia, hasta casi el final del juicio, y que permitieron, esto es muy grave, que el abusador conviviera con Teresa en el mismo centro durante varios meses después de que la niña había denunciado esos abusos. Ese centro, esos funcionarios, están bajo la responsabilidad de la vicepresidenta Oltra. Entonces, como hemos dicho una y otra vez, que si le queda algo de dignidad y de vergüenza, pues debería haber dimitido. Y si no, el presidente Puig, haberla cesado de inmediato. Estas feministas de salón que tanto hablan de defender a las mujeres, ¿qué pasa? Que cuando el presunto abusador o los que ocultan esos abusos o retrasan esa investigación son de su cuerda, esas mujeres y esas niñas ya no merecen su defensa. A nosotros esto nos parece muy, muy grave.
En este caso sí que habrá que esperar si el juez lo admite a trámite, porque si no lo admitirá a trámite, realmente es que no hay indicios de que esto sea así. Por lo tanto, cuando la vicepresidenta dice que no hay, hoy por hoy, nada que acredite que haya hecho ningún delito, ¿podemos decir que estamos en un tiempo limbo?
Bueno, ya dirá la Fiscalía si lo admite a trámite o no. Pero incluso en el hipotético caso de que no se admitiera a trámite y de que la Fiscalía no considerara que la señora Oltra como tal, ella personalmente, ha cometido un delito, nosotros creemos que tiene responsabilidad porque ese centro pertenecía a la consellería de la que ella es titular, y la sentencia, como digo, es muy clara al respecto. La sentencia se dice que se permitió que el abusador conviviera con Teresa en el mismo centro durante varios meses, que se hizo todo lo posible por desprestigiar y desacreditar a Teresa, que a Teresa se le llevó esposada a declarar, que durante muchos meses las personas encargadas omitieron el deber de denunciar esos hechos. Bien, la señora Oltra, es posible que no sea ella la que comete el delito, pero sí que es la responsable de estos delitos gravísimos, y digamos, claro, ella alguna responsabilidad tiene que tener sobre esto. Entonces, tanto si la Fiscalía considera que la señora Oltra ha cometido algún delito penal, como si no, nosotros creemos que las responsabilidades políticas están ahí, porque ella es la máxima responsable de esa consellería.
Llanos Massó, presidenta de provincial de Vox y también diputada en las Cortes Valencianas, muchas gracias por haber intervenido y habernos explicado o aclarado cómo está la situación en este momento en cuanto a las denuncias que ha presentado Vox contra la vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vos. ostras.
Cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte.
Estás a la 92.2 FM.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
Ahora, Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobi Corea.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Trozos por los aires. Voy a hacer una confesión. Estoy cansado de beber para volverme más sociable. Voy preparando munición por si me piden mi versión. Va a ser enormemente tenso. Debiste haber estado allí. Fue esperpéntico y fue vil. Y estuve echándote de menos.
María, ya no saben qué inventarse. Vaig a parlar-te d'un sofisticat sistema per a ocultar la droga. Bueno, pues en una bombona de gas, en la part de baix li ha fet un doble fondo i ahí anava la droga.
Fixa't, no, però o sigui, més enllà de les arquimanyes, no? La creativitat que moltes voltes tenen, perquè fins i tot han sigut capaços de ficar droga dins de pinyes, no? I després tancar-les. O sigui, fins hasta on arriba, no?
En este cas és la Policia Nacional ha detès en Elche a dos presuns traficants que transportaven la droga amagada en el doble fondo d'una bombona de gas butano i també en un complexe allotjament habilitat en un vehicle. Segons ens ha informat la policia, la comissaria provincial. Ui, en el marc d'esta operació, que està encara oberta, ja que no es descarten més detencions, els agents han intervingut 14 grams de cocaïna rosa, més coneguda com Tutsi, ja et dic jo que no entenc jo massa d'aquestes coses, 500 grams de substància blanca, al parèixer cocaïna, inhibidors de freqüències, ojo, i 2.500 euros en metàl·lic. Tot això en la botelleta de butano.
Fixa't, eh? Anava... És molt útil, o sea, útil, me referís, que sí que dona la botelleta.
Sí, allò de... És que jo no tengo gas ciudad, no? Entonces, trasllada la botella, ¿no, de buta. En fin, en esta noticia...
Sí, Susana, dir en materia local que ja sabem vostès que Adrián Casabó va ser elegit president de la formació dels populars ací a la nostra localitat, però encara el portaveu era Héctor Folgado. Doncs ja s'ha formalitzat que Adrià Casabó ja assumirà la portavocia del Partit Popular ací a Vila-real.
Bueno, pues benvingut. Supose que ara Héctor ja passarà a aquest segon pla en el que se trobava en estos has d'ara Adrián Casabó. Ja sabem que ell és el que se presenta alcalde i per alcaldable d'este poble de la ciutat de Vila-real. Per lo tant, Héctor passarà a un segon pla i tindrà cada volta més el protagonisme que li toca, que és Adrián Casabó, que serà el que se presentarà alcaldable per el Partit Popular a la ciutat de Vila-real. Bueno, estos últims moviments que feia per la ciutat, ja sabíem que seria el pròxim alcalde, el pròxim alcaldable del Partit Popular, que no el pròxim alcalde, això ho decidiran els veïns i veïnes de la ciutat de Vila-real en els seus vots, i nosaltres estarem ahí ben expectants ben com van les coses. Està sonant de fons un timbre i això és perquè volen connectar-se el segon programa de l'esports, el que va darrere de nosaltres, que vos estan sentint i se sonido, bueno, pues este és el nostre benvolgut Javi Mata, que se connecta avui via Sky i per això estan sentint vostès i se grill, sí, per darrere.
És que ja no tan sols ens arriba en la porta, no, Susana? Ja ens han picat un timbre com per a que no ens passem de l'hora.
Bueno, a mi em pareix molt bé perquè jo suposo que tota aquesta gent que està connectada a partir d'este últim 5-10 minuts és perquè els agrada sentir el final del nostre programa, no diguem que no, i els agrada saber què li passa al Villarreal Club de Futbol, que de ben segur, com en esta casa, no se sap tan bé i tan de primera mà com vostès saben que connecten Ràdio Vila-real. Nosaltres, tant Maria com jo, ens despedim. Demà tornarem amb tots vostès, és dijous i anem cara al fin de setmana per a contar-los totes les novetats que van sorgint durant tot el matí. Els deixem en una cançoneta que els agrada?
Sí, sí, està sonant de fons. Avui els deixem en Dopamina de 21, perquè jo continue en la setmana de l'amor, Susana.
Bueno, pues això, demà, així, a les 12, en tots vostès, dos horetes més, protagonistes.
Pero son cada vez menos efectivas. Si al final vamos a escapar, vamos.